Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Aquest any, la campanya de prevenció d'incendis forestals començarà abans i acabarà més tard. A causa de les condicions climatològiques i la greu sequera que viu el país, la campanya arrencarà formalment el dia 1 de juny i s'allargarà fins al 30 de setembre. Malgrat aquest avançament de la campanya, les tasques de vigilància, prevenció i extinció d'incendis es duen a terme durant tot l'any, com bé saben les ADF, que estan al peu del canó 365 dies. Per parlar de l'actual campanya, que es presenta complicada i llarga, hem convidat el coordinador de la Federació d'ADFs Penedès-Garraf, el Xavier Xortó. Benvingut.
Hola, gràcies per convidar-nos.
Xavier, l'escenari d'aquesta primavera-estiu és molt complex. Portem 3 anys de sequera acumulada amb temperatures elevades de forma continuada, un estiu que cada vegada és més llarg, dura més, per tant hi ha un gran risc d'incendi. En aquest context, amb quines sensacions, amb quines ganes afronteu les associacions d'ADF de les nostres comarques aquesta campanya?
Doncs cada vegada amb més por, perquè les situacions cada vegada empitjoren més, no? Des dels últims 3 anys, tal com has dit, cap aquí, doncs cada estiu batem rècords de temperatures elevades, el risc augmenta, les onades de calor augmenten, l'any passat en vam tenir 7, si no recordo malament, són situacions extremes i exageradament alarmants.
Voluntaris no us en falten. Aquests dies esteu impartint formació pràctica als nous voluntaris perquè es treguin el carnet verd. He vist imatges a les xarxes i són una bona colla.
Sí, aquest cap de setmana vam estar una 50 de nous voluntaris formant-se amb pràctiques bàsiques de maniobres d'extinció bàsiques i constantment anem fent formacions.
Què és això del carnet verd? És necessari per ser d'un ADF?
Sí, hi ha dos tipus d'identificatius, que són el verd i el groc. El verd ens acredita com a membres d'ADF, però no podem actuar a primera línia de foc. I el groc sí, amb el identificatiu groc podem actuar a primera línia de foc. Per obtenir el groc, prèviament has de tenir un any al verd. I per obtenir el groc, doncs fa falta fer un curs de formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a l'Escola de Bombers, durant 3 dies, i et fan un examen al propi cos de bombers.
D'aquesta 50 de voluntaris que se sumen a les diferents ADFs de casa, que ara esteu acabant de formar, hi ha un perfil? Qui s'acosta a l'ADF? O gent molt variada?
Majoritàriament ara s'acosten bastant gent jove.
Sí? Que bé.
El mínim d'edat imprescindible per obtenir l'identificatiu verd és 16 anys, i per obtenir el groc és als 18 anys. Però ens queixem de que ens falten dones a les ADFs.
No hi ha dones?
N'hi ha poques.
Jo conec alguna d'històrica.
Ens agradaria que hi hagués més paritat, i a veure si s'animen i s'apunten com a voluntàries.
Són joves vinculats a la terra, pagesos, viticultors, o no necessàriament?
Hi ha de tot. No necessàriament has d'estar vinculat a la terra, simplement tenir ganes...
Ho dic perquè en aquest cas hi ha més sensibilitat, no? Potser.
Sí, sí, sí. Potser els poblets més d'àmbit rural del Penedès potser sí que tenen aquest perfil més de gent de la terra, gent pagesa, i a les ciutats més grans com Vilafranca i Sant Sadurní doncs són més perfil voluntariat, sense vincul a la terra, no? Però, bueno, hi ha de tot, sí, sí.
Qualsevol pot ser voluntari d'un ADF, de l'ADF del seu municipi?
Sí, sí.
Què cal?
Requisit...
A part del carnet, no? Quines habilitats calen?
Les habilitats es van aprenent. I en funció de lo que tu saps fer i de les teves capacitats físiques, doncs pots fer una tasca o una altra. Tant és important la tasca com de portar entrepans o aigua a provisionar a uns camions que estan a primera línia de foc, com el que tira aigua a primera línia de foc. Vull dir, això ho tenim tots molt clar, que l'extinció de l'incendi no és solament anar a tirar aigua a primera línia de foc, sinó que darrere es necessita tota una infraestructura necessària perquè els de davant puguin tirar aigua. I això vol dir, doncs, moltes tasques diverses, comunicacions per ràdio, guiatge de vehicles, suport logístic a nivell de portar entrepans, begudes, avituallament, senyalització de camins, totes aquestes tasques que moltes vegades no es veuen, doncs també són necessàries, i per això vull dir que els voluntaris poden fer multitud i diversitat de tasques.
Amb quin contingent, tant humà com de vehicles, tècnic, afronteu aquesta campanya?
Més o menys el mateix que l'any passat. Estem sobre un centenar de vehicles d'extinció i sobre uns 400 i pico voluntaris de tota la comarca, no? No tinc els números exactes ara mateix, però estem sobre aquestes xifres. Som una de les federacions d'ADFs més potents que tenim aquí a Catalunya a nivell de recursos humans i de capacitat d'extinció, i també a nivell d'organització de moltes activitats de prevenció, no? Prevenció i educació ambiental que estem impulsant des de fa anys.
Aquí al Penedès Garraf, les ADFs estan organitzades sota el paraigües de la federació que coordines. Explica'ns com funcioneu.
Bé, cada ADF és una entitat jurídica pròpia de cada municipi i funciona de forma autònoma, però s'ha de dir que estem coordinats sota aquest paraigües de la federació. La federació, doncs, organitza cursos de formació, se n'encarrega de tota la coordinació de l'emergència, en aquest cas els incendis. La veritat és que hi ha un sentiment d'una unió molt forta entre totes les ADFs, perquè sabem que si actuem de forma individualitzada no som efectius contra el foc. I llavors ens hem d'unir. I amb això, el refrany popular que diu la unió fa la força, doncs en aquest cas més que mai, no? Units aconseguim molts més recursos i som més forts davant dels incendis.
Clar, vosaltres teniu claríssim, perquè esteu al peu del canó, que el foc, la flama, no distingeix entre el límit entre un terme municipal i un altre o una comarca i una altra, no?
Sí, sí, està clar. No hi ha fronteres polítiques en els incendis.
Tot i que segur que trobeu traves administratives en aquest sentit, no?
Bueno, com a tot arreu, no? Les traves administratives i la burocràcia hi és a tot arreu i a vegades, tot i que es justifica com una necessitat de fer-ho, a vegades és un impediment per fer moltes coses, no? Però bueno, nosaltres, per exemple, aquest cap de setmana passat vam tenir un incendi a Sant Sadurní i jo estic molt content perquè jo sóc de Sant Sadurní i gràcies a aquesta unió que ens manté units de totes les ADFs, doncs vam tenir recursos de tot arreu. Van venir ADFs dels Monjos, de Vilafranca, de Vinyonet, d'Olèrdola, i vam poder sufocar el foc amb bastanta rapidesa. I això et fa sentir com més segur, com més fort i com més unit, no? Hi ha molt de companyerisme entre tots els voluntaris de tots els pobles i jo sempre dic que som una gran família, tota la colla de voluntaris. Ens coneixem molt entre uns i altres perquè fem moltes activitats que no són pròpiament d'emergència, sinó que fem activitats formatives, activitats de lleure. Doncs ara fa unes quantes setmanes vam fer la gran festa de la natura a Sant Sadurní d'Anoia amb un gran dinar de germanor on vam homenatjar els antics expresidents de la federació. I bueno, totes aquestes coses fan unió, no? I fan sentiment de pertinença en un col·lectiu.
Quant a projectes, hi ha dos projectes molt interessants i potents, un més recent i l'altre que ja té uns anys, com és, per exemple, el de la xarxa de càmeres que heu anat instal·lant a títol preventiu. Em deies a micro tancat que en sumeu alguna més aquest any.
Sí, actualment em sembla que n'hi ha unes 25 que abarquen pràcticament tot el territori i aquest any en incorporem dues més, que són aquí a Canyelles, al Puig de l'Àliga, una, diguem-ne, que ens donarà un camp de visió de cara al mar i l'altra de cara al nord, no?, al Penedès. I anem ampliant la xarxa. És un sistema que nosaltres els creiem molt útil perquè ens dona informació de com, en el moment que es detecta una columna de fum, de com va evolucionant aquest fum, que la imatge visual ens dona molta informació. si ja fa vent, si no fa vent, si és de... segons de quin color sigui la columna de fum, també podem veure la intensitat amb què crema aquell foc, etc. No? I per això, en el moment que es detecta una columna de fum, és important tenir una imatge fotogràfica de com va evolucionant.
Deies que n'hi ha 25 de càmeres repartides, sí, pel Penedès Garraf.
Sí, sí.
I han demostrat la seva efectivitat aquests anys.
Sí, sí, sí. Tenim una comissió de treball que està formada per un equip de voluntaris de diferents ADFs, de diferents pobles, en els quals doncs, monitoritzen aquestes imatges, ens les passen quan les hi demanem, se n'encarreguen del manteniment d'aquestes càmeres, ens diuen si una falla doncs, bueno, s'ha d'anar a arreglar, i bé, és molt útil aquesta informació.
Deies que en sumeu dues, una al Puig de l'Àliga i l'altra?
Al mateix lloc. El que passa que una va enfocada a un angle de visió i l'altra cap a un altre lloc, però és el mateix punt.
Qui finança les càmeres? Hi ha ajuts públics?
Bueno, en aquest cas, per exemple, serà l'Ajuntament de Canyelles qui es farà càrrec del cost de les càmeres, però l'incorporem a la nostra xarxa de videovigilància forestal.
I l'altre projecte que volia abordar amb tu és més novedós en el terreny de l'educació ambiental. Què esteu fent en aquest sentit?
Bueno, des de fa anys ja estem dedicant esforços i treball en l'educació ambiental perquè creiem que és fonamental que les noves generacions que pugen doncs, prenguin consciència del risc de que Catalunya és un país de boscos. Els necessitem més que mai ara amb el tema del canvi climàtic, els hem de protegir. I per protegir-los, a vegades s'han de fer accions que moltes vegades la gent de ciutat potser no entén, no? Com és tallar arbres. I ens direu, bueno, s'han de tallar arbres per protegir els boscos? Doncs sí. I això s'ha d'explicar molt bé, no? Fer gestió forestal sostenible és fonamental per combatre els grans incendis forestals. I, bueno, no molt necessari, és que és imprescindible, diria jo, no? Els bombers ho diuen, nosaltres ho diem, i això cal explicar-ho amb un llenguatge molt, molt planer perquè la gent ho entengui, no? Perquè si no sembla com que ens anem a carregar els boscos i en realitat el que volem és protegir-los i salvar-los del foc, no? I amb això ja vam començar fa molts anys amb temes d'educació ambiental a les escoles i ara doncs, continuem molt forts perquè portem ja una carrerilla d'anys enrere que ja ens impulsa, no? I ara amb la creació d'aquest any passat, fa 2 anys, de l'Escola del Foc de Catalunya, doncs tenim una exposició muntada que ja han passat més de 1.500 alumnes a visitar-la, amb visites guiades. Tenim una maqueta del foc on t'expliquem el comportament del foc, foc real, a escala petita, no? Què els hi passa a les cases que estan al mig del bosc, què els hi passa a les cases que estan amb una franja perimetral de protecció, sense vegetació.
Això, no? Deu ser molt impactant per la canalla.
És impactant. I la gent, bueno, els alumnes aprenen a través de l'experiència i la vivència. Això els hi pots explicar amb una pissarra i un llapis, o amb un audiovisual, si vols. Que
I desconnecten els 5 minuts.
I això no els hi capta l'interès, no? En canvi, si ho veuen amb foc real, viuen aquella sensació i aquella emoció del moment, els hi expliques en aquell moment i això retenen els coneixements moltíssim, no? I captes el seu interès. I explicar, doncs, això, com hem de gestionar els nostres boscos per protegir-los a través de la gestió forestal sostenible, doncs, és molt interessant. Bueno, els resultats, les escoles estan molt contentes, cada vegada participen més. Tenim també el projecte del Bosc i l'Hort de les Escoles a Sant Sadurní d'Anoia, que el vam iniciar des de la Federació d'ADFs i l'estem promocionant molt i està donant molt d'èxit perquè, bueno, arriba un moment que no donem abast, no?, des del voluntariat per absorbir totes les demandes que ens venen de les escoles.
En què consisteix?
Bueno, és un projecte que nosaltres pretenem que els alumnes surtin de l'aula i que aprenguin coses multidisciplinars des d'un entorn natural. Llavors tenim un espai d'horts on cultiven els horts, aprenen a cultivar verdures i hortalitzes, tenim un espai, diferents ecosistemes, tenim un bosc de ribera, tenim bosc de pi blanc, bosc d'alzines, zona de matolls, un entorn fluvial també, i doncs activitats que hem anat fent, doncs, per exemple hem fet un taller d'apicultura per aprendre la importància de les abelles per la humanitat, on els nanos es posen els trajes d'apicultors i aprenen doncs, com viuen i com s'organitzen les abelles.
Tot molt vivencial.
Tot vivencial, tot, i en plena natura.
In situ.
Sí, hem fet un taller d'olis essencials amb un alambic destil·lant herbes medicinals. Aquest any hi ha uns alumnes d'una escola que faran un itinerari, obriran un sender de natura, i ells mateixos han estudiat la fauna i la flora i posaran uns còdics QR amb uns continguts web perquè els vianants, doncs, que puguin passejar per aquell entorn natural, doncs, puguin obtenir informació. I una mica ens anem adaptant al que les escoles volen anar fent allà en aquell espai. No és un espai definit amb un projecte concret, sinó que les escoles, doncs, ens van orientant el que volen fer i ho traslladem allà.
Tot això des del voluntariat.
Sí, des del voluntariat. Cosa increïble, eh?
Sí, 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 sí. Moltes felicitats.
Hem demanat recursos, però, bueno, de moment hem guanyat 4 premis a nivell nacional.
Amb dotació econòmica o no?
Sí, amb dotació econòmica, alguns d'ells insignificants, alguns d'ells importants, i amb això ens hem finançat. També s'ha de dir que l'Ajuntament de Sant Sadurní ens ha ajudat molt amb tot el que li ha estat possible, amb finançament no en aquest cas, però sí que amb coses materials, amb col·laboració, amb ells ja també han dedicat esforços i en aquest sentit, bueno, és un projecte que està en creixement i esperem que pugui continuar així.
Començava amb l'entrevista, jo et demanava com afronteu la campanya i em deies amb por, i no m'estranya, buscant xifres per parlar amb tu, a mi també m'ha agafat por. Són xifres, Xavier, que parlen per si soles i que són esfereïdores. Des de principi d'any hi ha hagut un increment del 60% de focs respecte al 2021, que és quan va començar l'episodi de sequera, i un 16% de focs més que l'any passat. D'1 de gener a 18 d'abril, el nivell 2 del Pla Alfa ha estat activat 40 dies. Per primera vegada en 10 anys s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa fora del període habitual de campanya d'estiu. És que és per apretar a córrer.
Sí, sí, és alarmant. Bueno, jo fa com més de 20 anys que em dedico a apagar foc en els incendis i no recordo que s'hagués activat mai el nivell alfa 2 i 3 a la primavera. Els nivells alfa s'activen a l'estiu, quan les situacions climatològiques són extremes, no? I aquest any, doncs, ja és això que dius, és alarmant, la situació és alarmant. Quan arribem al mes de juliol ja no sé què farem.
Els boscos estan patint els efectes d'aquesta extrema sequera que portem acumulada arreu del país, ja no diferencia zones, no sé com estan els boscos al Penedès Garraf, millor, pitjor, igual que altres llocs.
Hi ha zones que aparentment no s'aprecia aquesta sequera en els boscos.
Hi ha molsa, però, encara ara.
Sí, hi ha zones ombrívoles i així. Però, per exemple, l'altre dia vaig estar al Garraf, al cor del Garraf, i els pins estan secs. O sigui, només conserven una part molt verda a les fulles de dalt de tot de l'arbre. Tota la part de baix, més de 3/4 parts de l'arbre, està sec. I és un mecanisme de defensa que tenen per poder sobreviure per l'escassetat de pluja, no? I clar, dius, si un arbre, la major part de l'arbre, està seca, doncs clar, és més combustible que no pas si està verda, no?
Això és combustible, és un polvorí, no?
Sí, però és que realment aquests arbres estan passant molt malament. És un estrès hídric que està, doncs, estan entre la vida i la mort, aquests arbres. Són situacions molt puntuals en diferents zones del Garraf. No recordo en algun altre punt del Penedès si estan així, però bueno, és un mecanisme de defensa que té l'arbre per poder sobreviure, no?
9 de cada 10 incendis s'originen per causes humanes. I jo ara et demano, aquesta primavera, aquest estiu, què fem? Anem al bosc, anem a la muntanya? No hi anem? Si hi anem, de quina manera? Quines precaucions hem de prendre? Què hem de fer?
Extremar les precaucions, com sempre. Ja no podem fer moltes activitats de les que fèiem anys enrere en el bosc perquè comporten un cert perill. Quan s'activa el nivell 3 de prohibició d'accessos a la muntanya, ho hem de respectar perquè les condicions són tan desfavorables que simplement circulant amb un vehicle motor, una moto o un cotxe, podríem provocar un incendi sense donar-nos en compte. Vull dir, el tub d'escapament del vehicle pot, amb el fum calent i amb alguna petita guspira que pogués sortir, podria provocar un incendi amb l'herba seca del voltant d'un camí. Per tant, hem de respectar les normatives i per això hi són. i extremar les precaucions al màxim, no utilitzar màquines de motor en el bosc en situacions de risc extrem, i si ho hem de fer, doncs demanar els permisos corresponents i amb les mesures de seguretat corresponents. I sobretot, quan veiem una columna de fum davant del dubte, sempre trucar al 112.
Que no ens faci mania o que ens diguin qualsevol cosa.
Evidentment. Tothom,
marquem el 112.
Marqueu el 112, després ja es faran les comprovacions que siguin. Nosaltres hem rebut moltes falses alarmes, però preferim que siguin falses alarmes que no pas que un incendi se'ns escapi. I davant d'un fum que no sabem segur si ve del bosc o ve d'una xemeneia d'una casa, truquem al 112, és igual, no passa res. Ja farem les comprovacions a posteriori, no? I avui en dia tothom té mòbils, per tant, podem avisar en qualsevol moment i en qualsevol lloc i en qualsevol situació. I bueno, això no ens ha d'impedir gaudir del bosc. Disfrutar de la natura és un dret que hauria de ser universal i ningú ens l'hauria de prohibir, no? Però, clar, els usos pues, i les situacions canvien i hem d'extremar les precaucions, això sí.
Xavier Xortó, coordinador de la Federació d'Àdifes Penedès-Garraf, gràcies per haver-nos acompanyat avui i moltes gràcies a tots aquests voluntaris que formen les ADFs a les nostres comarques sota aquest paraigües de la Federació, perquè sabem que ens cuideu, que cuideu els nostres boscos i que esteu al peu del canó, com dèiem, 365 dies a l'any. Mil gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa. Això ja està, sembla que això ja està. Quina il·lusió, quina alegria. S'ha acabat, mira enrere, que només mira endavant. Vinga, va, tornem-nos a abraçar. Ballem com mai, tornem a viure. S'ha acabat, mira enrere, ara només mira endavant. Que ens espera la primavera i ja vam tornar a despertar.
Són 11:15 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, us donem de nou la benvinguda a aquest flash informatiu del Penedès en xarxa, on us acostem les notícies més destacades a aquesta hora del matí. Us parla Eric Guijarro. La Universitat Rovira i Virgili commemora el Dia de la Infermeria a la seu de Vilafranca amb la mirada posada en el futur. La degana de la Facultat d'Infermeria de la URB ha presidit els actes que s'han fet a Vilafranca per tal de commemorar aquest Dia Internacional de la Infermeria. Dolors Burgelés ha aprofitat també per fer un balanç del que ha estat aquest primer curs del grau d'Infermeria en aquesta seu, tot apuntant que totes les sensacions i inputs són positius, tant des de la universitat i els docents com dels 40 estudiants que conformen la primera promoció. Aquest 2023... El lema del Dia de la Infermeria és «Les infermeres, el nostre futur». I Burgelés remarca que cada cop la societat és més conscient del paper que duen a terme aquests professionals de la salut. Cal, però, donar-los més visibilitat i que tinguin més presència quan es parla de polítiques de salut. Es prepara el Casal d'Estiu i l'Estiu Jove a Sant Cugat Sesgarrigues. Les dues activitats es faran des del dilluns 26 de juny fins al divendres 28 de juliol. El Casal d'Estiu estarà destinat a infants des dels 3 fins als 11 anys i es realitzarà entre l'escola Les Vinyes i la zona esportiva. L'Estiu Jove estarà destinat a joves que hagin fet de primer a quart d'ESO entre els 12 i els 16 anys i es realitzarà entre el centre cívic i la zona esportiva. Els horaris seran de 9 del matí a 1 del migdia, si bé hi haurà l'opció del servei d'acollida gratuït de 8 a 9 i servei de menjador de 1 a 3. Les inscripcions estaran obertes des del dilluns 15 de maig i es tancarà el divendres 16 de juny. La reunió informativa per les famílies es farà el dijous 8 de juny al centre cívic. A les 8 del vespre serà el casal d'estiu per infants i a 8:45 el torn del casal de joves. Per informació es pot trucar al telèfon de l'Ajuntament 938 970 103, i des del Consell Esportiu de l'Alt Penedès al 938 173 736, o al correu electrònic scs.dinamització@santcugatsesgarrigues.cat. La Winefest trencarà el Microbi 2023. Després de 4 caps de setmana intensos amb actes del Microbi 2023, havent omplert tots els aforaments disponibles, l'edició arriba al seu final aquest dissabte amb els dos últims actes, el Pinta el Microbi en família i la Winefest a Avinyó Nou. Així doncs, el dissabte al migdia es realitzarà aquesta novetat del Microbi d'enguany, pensada per infants i que estarà dinamitzada per l'Escola d'Arts Arsenal, al pati del Deo Vinífera. I, finalment, a la gran festa final del Microbi, la Winefest. A partir de les 8 del vespre es durà a terme l'esdeveniment amb accés gratuït a la plaça de la Vila d'Avinyó Nou, renovada aquest passat 2022, amb la participació de cellers i estants gastronòmics del municipi i el concert del grup Tribut ABBA, que oferirà el seu espectacle a partir de les 9 del vespre. Identifiquen l'autor de diverses pintades a l'espai públic i als espigons de Cunit. La reparació dels danys puja a 10.000 euros, segons el consistori. La policia municipal de Cunit ha identificat una persona com a possible autora de diferents pintades que s'han fet recentment a la via pública. Eren grafits que s'havien fet en murs, mobiliari urbà, façanes o fins i tot als espigons i que tenien les signatures SOSA i DTR. La col·laboració veïnal i la tasca de la policia han permès identificar el possible autor dels fets que, segons el consistori, serà citat judicialment per respondre pels perjudicis causats. L'Ajuntament xifra en prop de 10.000 euros el cost de reparació dels danys. La policia local ja ha enviat les diligències al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell. Des de l'Ajuntament recorden que qualsevol persona, comunitat de veïns o entitat que hagin estat perjudicats per aquests mateixos fets poden exercir el seu dret a reclamació contactant amb la policia local.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 11:15. Amb periodistes de l'Alt i el Baix Penedès, volem parlar de l'actualitat de Quilòmetre Zero, la més propera, una tertúlia que modera la Lourdes Meronyó. Amb qui comptes?
Doncs ara qui m'acompanya són els nostres companys periodistes. Per un costat tenim el José Manuel Baselga, periodista del Diari de Tarragona. Molt bon dia, José Manuel.
Hola, bon dia.
I per l'altre tenim el director del 3 de 8, el Ricard Vinyals. Molt bon dia, Ricard.
Bon dia, Lourdes.
Bé, actualitat més pura, tertúlia periodística, i no podria començar d'una altra manera que amb aquest, no sé com dir-ho, sense que ningú s'ofengui, el descojone que tenen Rodalies arran d'aquest incendi en una de les línies i aquestes reclamacions que s'estan fent des de la comarca del Baix Penedès per tal dels busos i llançadera, que el dilluns els van posar, però em sembla que no és tan maco com sembla. Què us sembla a vosaltres? Mai millor dit.
Bé, a veure, hi ha hagut una incidència, sempre pot haver alguna incidència. Malauradament, a Renfe sembla ser que hi ha masses incidències. El problema és que, home, jo no sé si s'ha de trigar tant, perquè parlen de 3-4 mesos, en arreglar aquesta incidència. Això és el que crida una miqueta l'atenció. I, bueno, no deixa de ser, doncs, un símptoma més de la manca de comunicacions que hi ha entre el Baix Penedès i Barcelona, on cada any, doncs, són milers de viatgers els que s'han de desplaçar per motius de feina, per motius de formació, d'estudis. Crec que són uns 8.000 persones que cada dia agafen el tren de les estacions de Calafell cap a Barcelona i 4.000 de l'estació de Cunit cap a Barcelona. Bé, bueno, doncs hi ha hagut aquesta averia de vallada, el que hagi pogut passar, i tenim per 3 o 4 mesos de no tren, en condicions normals.
Jo... Hola, bones. Jo el que crec, bueno, és que allí em sembla que havia matisat que això dels 3-4 mesos que dius, va, sí, era com... Hi ha un document intern, això que són les provisions d'ells, que segurament deu anar més d'acord a la realitat del que després es matisa i es diu i s'especifica, això, perquè es parlava la setmana passada, com ho fas això el dia 1, que en principi serien 3-4 setmanes d'incidència, i llavors va transcendir que hi havia aquest document intern d'Adif que parla d'això que dius de 3 o 4 mesos, però crec recordar que el mateix Adif va dir no, o tractori, no sé qui l'estat, al final, el ministeri, que no, estem parlant d'unes 3 o 4 setmanes, que són molt, evidentment, igualment són molt, però que més que 3 o 4 mesos estaríem parlant de la incidència reclamada en 3 o 4 setmanes, que em sembla molt també, però que evidentment no són 4 mesos. No sé, al final...
Sí,
potser
no, són 4 setmanes, millor que no 4
setmanes. No, ja, però em sembla que va sortir perquè hi va haver aquest decalatge, aquesta diferència de mesos, que és molt important, i llavors la Generalitat es queixava de que no hi havia informació al respecte. Jo, si hagués de pronosticar, no en tinc ni idea, però jo crec que no serà ni una cosa ni l'altra. Vull dir que no, segur que no seran potser ni 3 o 4 setmanes, ni tampoc potser segur, i vull pensar, no ens anirem els 4 mesos. Però, bueno, el que dèiem, que hi ha masses incidències massa sovint, no? Vull dir que ara és una cosa, és una altra, ara és culpa teva, ara és culpa meva. Bueno, culpa meva no ho diu ningú. Culpa de l'altra i del més enllà, no?
Vull dir,
no, clar, culpa meva no serà mai, saps? I menys amb a les portes d'unes eleccions. No hi ha cap partit polític ni política personal que digui això és meva culpa i... Bueno, al Japó hi ha un terratrèmol, se'nsor un pont i dimiteix el ministre de Transports, m'entens, o d'Urbanisme, m'entens, aquí som aquí, m'entens.
De fet, el divendres venia in extremis el conseller de Territori, el Juli Fernández, a visitar l'alcalde de Cunit i l'alcalde del Vendrell per parlar-ne una mica de tot plegat d'això. És casualitat que després d'aquesta visita s'hagin posat els busos llançadera? Perquè sí que vaig veure en una notícia que deien que, de fet, aquí no havia afectat directament aquesta incidència.
No, però el tema de posar un nou busos llançadora és un tema ja més de Renfe intern. Vull dir, aquí ja pot venir els polítics que vulguis, que si Renfe no està per la labor, vull dir, tampoc no. I és el que ha fet Renfe, posar els busos aquests. Però, bueno, aquestes coses hi passen a prop a tocar d'unes eleccions, com és el cas, doncs, mira, no es podia dir que de tots els partits, tothom estava a sobre, i, però que has de mirar més a llarg termini, no? Que vegis que les millores són evidents més a llarg termini, i no pedaç d'ara.
Clar, es demana que es seguís reclamant. L'altre dia ho vèiem a l'alcalde de Calafell, el Ramon, la Rosa Fonoll de Cubelles i l'alcalde de Cunit, el Jaume Casanyes, que reclamaven un altre cop aquest bus express, però també veure un zasca important dels Angles, no? Del Marc Angles.
Sí, no. L'alcalde de Cunit, doncs, va fer referència i es va omplir la boca dient que tenia el compromís, que tenia el compromís, que tenia el compromís, i bueno, i el conseller li ha respost que no hi havia cap compromís perquè no hi havia cap pressupost al darrere, i si no hi ha res al pressupost al darrere, no hi ha res de realitat. Amb la qual cosa, vull dir, no sé quin compromís va tenir l'alcalde de Cunit, però si realment no hi havia pressupost al darrere, doncs no hi havia absolutament res.
Clar, és que aquestes coses, vull dir, si no hi ha pressupost al darrere, que dius, va, sí, ja, tu pots cantar, pots dir missa, no? Tens ja el que es diu, i no... Sí. A vegades llavors s'excusen amb el tema de que, bueno, en el període d'esmenes, o digui-li com vulgui, negociació abans de les aprovacions definitives.
Jo crec que el que més molesta de tot això, el que més molesta de tot això, és que quan són els teus els que no compleixen, no passa res, i tot es justifica. Quan són els contraris els que no compleixen, t'han enganyat.
Sí.
Això ho estem veient, no?
Sí, però això no és d'ara, eh?
No, això és de sempre, això és de sempre. Clar, dir, perquè ara hi ha moltes queixes perquè l'actual govern de la Generalitat, doncs, no rebaixa el preu de la C-32, i resulta que qui més es queixa no es queixava tant quan qui governava la Generalitat eren els CENS.
Sí.
Clar, la pregunta és...
I perquè sí. Malauradament, perquè, escolteu, com malauradament el dia a dia i la quotidianitat ens absorbeix tant i anem tant de bòlit i tant això que no tenim a vegades la mirada alta o llarga, un bon exercici seria dir, doncs, què es deia fa 8 anys i 4, per anar més enrere, en qualsevol municipi, i què es diu ara. Vull dir, és que moltes vegades les propostes electorals són reiteratives i clar, però com que nosaltres no tenim temps per posar-nos-hi o ens absorbeix massa i cortines de fum que a vegades et venen i la gent no té ni les ganes ni sap com fer-ho, vull dir, a veure, hi ha molts, podríem treure ràpid, projectes del calaix que es van dir fa 4 o 8
i projectes que ara estem sentint de promeses electorals. Vull dir, perquè moltes de les promeses que ara estem sentint no les veurem acomplides.
Aquí no. Anava jo. És a dir, aquesta nit a les 12 comença el tret de sortida de 15 dies que se'ns faran molt llargs o molt curts, depèn de com vagi
Déu,
el
Déu
tema.
Ens agafi,
que ens agafin confessats. Però sí. Com veieu la campanya enguany? Venim d'una pandèmia, venim de 4 anys, una legislatura rara, promeses. Ja esteu veient coses que no quadren, coses que ja comencen a ser mentida, o és que ho veiem nosaltres com a periodistes i la gent... No vull dir que sigui tonta, ni molt menys, però potser nosaltres tenim una visió bastant doncs, diferent, que estem tot el dia com possessos, no mirant les notícies...
No, nosaltres perquè estem posats en el tema i ens interessa més o menys, però només per el tema professional és el que hi ha, no? I ens ho hem d'empassar, hem de seguir-ho. Bueno, més o menys, eh? Però la gent que no està posada en el cas... És que el fotut de tot plegat és que veuràs que et venen fum o veuràs que això no és realitzable, que no es farà mai, a tot un passat. Igual votes un partit i això que t'ha promès no sé què i veus que no ho fa d'aquí 5 o 6 anys, entens? Clar, vull dir, és la mediatesa, és el que... Però bueno, i també un símptoma que diuen que la gent està molt, molt farta de la política, més local o no tant, és que qui més qui menys han tingut dificultats per confeccionar llistes, eh? I això no, són temes que, evidentment, els partits polítics no reconeixeran, però compte, que cada vegada hi ha menys gent disposada a donar del seu temps per la política.
No, però després, si llegeixes els molts dels programes o entrevistes que s'estan fent als candidats, doncs, per exemple, que et parlen de volem un Vendrell o un Calafell més segur. Sí, ja, clar, i tots. Volem un Calafell o un Vendrell més sostenible. Sí, ja, sí, però no diuen com. I únicament precisen amb aquelles propostes en les quals no tenen capacitat.
Sanitat?
No, perquè farem una regeneració de platges. No, bueno, és que no depèn de tu. No, és que aconseguirem el tercer carril o la tercera via, aconseguirem que les mercaderies no passin pel centre de les ciutats. Si és que no depèn de tu.
Sí.
Ara us vaig a dir una cosa.
I escolteu, un llenguatge de manual de qualsevol polític o politiquet d'aquests dies és governarem per tothom. Tindrem en compte...
Només faltaria.
Clar, jo ara us anava a dir una cosa, i és que ma mare, i jo crec que això ho heu sentit moltes vegades, sempre em deia, prometo hasta que te la meto. Això, i el Basi i jo, que som de Barcelona, jo me'n recordo d'un dels primers programes electorals que va acabar a les meves mans. Us parlo de l'època que ja estava, com s'ha dit, fa 28 anys, aproximadament, i me'n recordo que, no diré el partit polític, bueno, sí, perquè ja no està, Convergència volia fer la ronda, ampliar-la un carril més. I jo me'n recordo que potser tenia 18-19 anys i vaig pensar, ja en aquell moment, ¿por dónde, Alma de Cántaro? Tienes los salesianos, tienes el velódromo. Clar, quan es veuen aquestes coses...
És el que dèiem, estem escoltant moltes promeses que no es quadren amb les possibilitats.
Creieu que aquesta vegada la gent serà més... serà més punyent en les seves votacions o es deixarà...
Igual.
Es deixarà emportar.
Aquí es vota pels sentiments.
Sí, igual.
Mira, ara que dius això dels sentiments...
Estava l'altre dia en una jornada sobre la premsa comarcal i això, en una jornada del PP, i va haver una conferència de la Mònica Terribas. I una de les coses que se'n va quedar és que el percentatge exacte no se'n va quedar, però potser era un 28 o un terç de la població. O sigui, hi ha gent que, molt i cada vegada més, que activament decideix no informar-se. O sigui, estar passant el dia dins a TikTok, que és el que s'està menjant el terreny, o a Twitter, o a Instagram, o a xarxes, i està molt al dia de les coses. No, és que directament diu, jo no vull estar informat. Per tant, activament, renuncia a aquest. Clar, això és molt perillós, perquè cada vegada més estem anant a una societat que cadascú per ell, com els de Calafell i els de Vendrell, no? I s'espera un esperit crític de la societat en si. I llavors venen, bueno, llavors quan venen que te l'aclamen. Els polítics te l'aclamen.
Clar, jo, perdona, Eva, sí, jo estava pensant en els sentiments i és que aquest diumenge veia un i era, si t'estimes Cunit, ets d'Impulsem. Què vol dir això? No, és a dir, estan apel·lant als sentiments tota l'estona, no?
Això és un eslògan 15M, això és un eslògan molt cuqui, però bueno, no té més sentit. Bueno, jo quan parlava dels sentiments parlava de si un sempre ha estat d'un partit, per molt que vegi que ho estan fent malament o per poc que se'ls cregui, tornarà a votar perquè jo sóc d'aquest partit de sempre. Això és el que apel·lava al sentiment. Després ja està clar, vull dir que hi ha molts partits que davant la manca d'efectivitat doncs sempre s'apel·la al sentiment perquè, bueno, això és una manera de seduir a la gent molt fàcil, el sentiment, el nostre, el propi, i ja està, i és igual, la gestió és igual. La gestió, si no és efectiva, és igual, però són dels nostres.
Jo no sé fins a quin punt creieu, per exemple, ara que comença la campanya, fins a quin punt, si, primer, si se segueix, i segona, si canvia gaire un vot o no. Jo sempre aquestes coses he sigut molt crític sempre. O sigui, per la feina hem d'anar a actes de campanya, a vegades, i això, i dius, intentes posar-te al lloc de la gent que hi va, i dius, o sigui, aquests són els convençuts, els de sempre, saps? I fins a un punt et poden canviar, o poden arribar a canviar la tendència del vot, no? El vot. No sé, jo sempre he sigut molt crític amb això.
Clar, jo anava a dir si creieu que hi haurà penalització o hi haurà vot, també perquè no hi ha alternatives o les alternatives que hi ha no són prou atractives. De fet, sí que veiem que la majoria o el que s'està veient a hores escasses d'aquest inici de campanya és que hi haurà pocs mítings. És a dir, és com que la guerra s'està de la fila en xarxes.
És que cansa molt, Lourdes, cansa molt. Jo moltes vegades em faig la pregunta aquesta quan a vegades hem coincidit algun dia amb el Germanel, no? Dic, què fem? O sigui, la gent que va amb mi, què fa aquí? Si jo no hagués de venir per feina, vindria? Pues no. Ja, se m'ocorren moltes coses a fer abans que anar a un míting. Moltes, eh? Fins i tot quedar-te a casa tranquil·lament escoltant música. Jo què sé. No ho sé. Jo hi crec poc en les campanyes i bueno, ara n'hi ha un altre i és el que toca, no? Jo quan estava de corresponsal a Catalunya Ràdio, jo flipava, directament flipava amb els blocs electorals, no? Avui toca aquest partit. No, però si no ha vingut ningú, no hi ha notícia. És igual, avui toca aquest partit. Oh, és que ha vingut el president de la Generalitat. És igual, toca aquest partit. I et dèiem, 27 segons. I els partits ho tenien tot apagat, i cansava molt. Ara, no sé si serà el cas d'aquesta vegada, no? Perquè estic una mica desconnectat dels mitjans grans de públics, no? Però cada convocatòria electoral era la mateixa comèdia. Tu, 15 dies de campanya, no signaves les cròniques, això, la protesta dels periodistes, protestem perquè no hi ha, pels blocs electorals. Ja. I encara no hi ha hagut ni manera de que els partits polítics posin d'acord per tenir una llei electoral que Catalunya podria tenir. És que tenim el dret de tenir una llei electoral i no hi ha manera de fer la tira d'anys. Ja.
Bueno. I suposo que no canvia.
Suposo que a partir d'aquest divendres tornem a sentir les cròniques de Catalunya Ràdio, això sense la firma, perquè es pot estar pels blocs electorals imposats.
Mare. Déu-n'hi-do. Ens queden 4 minutets escassos. Anem a altres coses que no siguin política, que ja tindrem molta durant les dues pròximes setmanes. Anem en matèria una mica d'aquests macrooperatius contra el cultiu de marihuana. També doncs, aquests productes de telefonia mòbil que van trobar a Calafell irregulars i l'últim ferit el divendres passat d'aquestes dues ganivetades a Calafell. Què està passant, va, sí?
Bueno, està passant el que està passant arreu. Hi ha molta inseguretat i manca de policia. No està passant res més del que està passant a qualsevol municipi, a qualsevol ciutat. Estem veient assassinats, estem veient a Salou hi ha assassinats, a Madrid hi ha assassinats, a Barcelona hi ha apunyalaments, a Calafell, vull dir, no... Res que no s'hauria de poder permetre, però que no hi ha unes lleis fortes i una manca de seguretat total. Mossos no tenen efectius i les policies locals tampoc. I ja està.
Ricard?
És que la societat està molt, molt crispada i molt... És que de seguida ja es lia per...
No, però això no, això no és una qüestió de crispació. Això no és una qüestió de crispació. Crispació és on els veïns de Burgos, quan van sortir per la Gamonal, i van cremar la ciutat. Això és una crispació davant d'un fet. Crispació és el que ha passat a França amb els jubilats, que no volen 2 anys més de treballar per tenir la jubilació i surt la societat al carrer. Això és una delinqüència que no...
No, com aquí.
Ah, aquí no sortim per res.
Això és una delinqüència que...
Bueno, vaig veure, no sé si era una vinyeta, o això deia, d'aquí poc veurem jubilats, persones de 70 anys espanyoles, o sigui, el gran espanyol, això, en un bar, a una terrassa, servint qualsevol cosa de cambrer amb un jubilat francès de 62.
Com a Estats Units, no?, una mica.
Bueno, exacte, també. El cas és evident. Gent que no pot arribar a final de mes, senyores pobres de 80 i escaig d'anys que no s'aguanten per fent de portera en una casa per treure 4 duros, perquè 4 dòlars, no?, perquè no arriba a final de mes. Sí, sí.
Està clar que si hem de sortir cada cop que ens ho diuen els sindicats, doncs estem venuts, i perquè, bueno, de fet, es veurà si hi ha un canvi a nivell estatal, doncs en el moment que no surti, doncs potser el partit que hi ha ara... Doncs...
Mireu que ràpid han sortit ara l'acord de pujar salaris un 10% en aquest any.
Sí. Sí, sí. És una llàstima, eh?
Però... No surt d'aquí 2 setmanes, d'aquí 2 mesos, això.
Sí, sí. Macús, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa parlant d'aquesta campanya imminent, que falten escasses hores perquè comenci, i d'aquí un mes ens tornem a trobar ja amb resultats sobre la taula i petant la xerrada, com sempre.
Molt bé, gràcies. I escolta, Lourdes, fes-me cas, vés a sopar en comptes d'anar a veure com enganxin cartells.
Vale. Em sembla que no els veuré aquesta nit.
Molt bé.
Una abraçada, Macús.
Vinga, adéu-adéu.
Bon bé, adéu-adéu.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.